de Catalunya en el tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. A Barcelona, en aquest moment, unes 500 persones es manifesten a la plaça de Sant Jaume. Arribem així, a les 9 i 4 minuts, més notícies, al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i sigueu benvinguts una setmana més a Fons d'armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. El programa d'avui vos volem convidar a fer un viatge en el temps, el passat de la repressió LGTB, però també el futur que suposa que un home transexual hagi arribat a ser regidor del seu poble i hagi decidit dir adéu a la seva carrera política per voluntat pròpia i no perquè l'engegassin o fos obligat a fer-ho. Després vos ho contarem. Per començar, rebrem la visita del periodista i historiador Artur Arnalte, que acaba de reeditar un clàssic de la historiografia LGTB, Redada de Violetas, un assaig descatalogat que ara, gràcies a Egalés, es pot tornar a comprar i, sobretot, a consultar. També parlarem de la repressió franquista amb el nostre company Toni Scanelles, que avui, i només per un dia, deixarà el bon rotllo per posar-se seriós i ens parlarà de Fitxa 15, homenatge que ha fet el seu repredí Rogelio Fernández Aguiló, la fitxa número 15, un represaliat, l'únic pecat del qual va ser lluitar pels drets laborals dels seus companys a una fàbrica de sabates. I tancarem programa connectant amb el País Valencià per parlar amb Guillem Montoro, present i futur del moviment LGTB Valencià, que va fer història el 2018, quan va ser el primer home trans de la història de l'estat espanyol a firmar l'acte de regidor a Paiporta, al seu poble. Però abans de tot això, i com es marca d'aquest programa, una mica de música. Començam amb la versió que Mike Tips han fet del Que volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet. Començam.
Matinada en trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, portant la bata posada. No és aquí, és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. La mare ben poc cansat de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
L'any 2003 es publicava Redada de Violetas, la repressió de los homosexuales durante el franquismo, del periodista i historiador valencià Arturo Arnalte, un llibre que aviat va adquirir categoria de símbol perquè pots eren els estudis que aleshores s'havien escrit sobre la repressió del nostre col·lectiu en temps de Franco. Hi havia biografies, qualque article, però una obra com aquella, documentada i en tant de testimonis orals, va ser tot un èxit que ara reedita per a les noves generacions Egalés. I aquesta efemèride ens ha donat l'excusa per perfecta per convidar Artur Arnalte i poder aprendre de tota la seva saviesa. Arturo, benvingut a Fons d'Armari.
Bona nit, gràcies.
Encantat de saludar-te. Primer de tot, enhorabona per aquesta reedició. Arturo, quantes vegades t'havien demanat que reeditassis un clàssic com aquest Redada de Violetas?
No, solamente esta. Es la primera vez que reedito un libro, ¿no? Estoy muy contento.
Y me imagino que por la presión del público, ¿cuántas veces se lo habían pedido? Porque claro, yo el otro día leía un tuit de Rubén Serrano, un activista contemporáneo, que decía que les había encantado de esta reedición, porque le iba bien, porque había buscado tu libro en un montón de librerías de segunda mano y costaba mucho encontrarlo.
Sí, es verdad que el libro tuvo, bueno, pues tuvo una salida, un cierto impacto cuando salió, luego los años van pasando y bueno, pues al final se quedó descatalogado, ¿no? Y bueno, aparte de que a mí me pudiera llegar alguna persona interesada en ver si te quedaba algún ejemplar y tal, la editorial Legales en ese sentido siempre insistió: Arturo, tenemos que reeditarlo. Y ya pues finalmente nos decidimos y digamos que son ellos un poco los que iban recibiendo muchas veces pedidos y vieron esa vamos, no sé, les pareció oportuno reeditarlo.
Un clàssic dels estudis LGTB, com Ricardo Llamas, es queixava un article que va escriure de que hi havia poca documentació sobre el tema. De fet, Eloy de la Iglesia, Arturo, explicava que cuando estaba en el Partido Comunista, durante la transición, mucha gente le criticaba sus pelis como más reivindicativas, sobre todo las de temática LGTB, porque no tocaba en aquel momento. Me imagino que parte de recuperar esta memoria fue lo que te empujó a ponerte a crear, a escribir este Redada de Violetas. Pero ¿cómo fue el proceso de escribir este libro? Porque hay muchas entrevistas, mucha documentación y yo intuyo que muchas horas de trabajo detrás de este Redada.
Bueno, mira, te digo, la verdad es que las ganas me entraron un día en una manifestación del orgullo gay en Madrid, cuando todavía no eran tan multitudinarias a finales de los años 90, ya había mucha gente, pero no tanto como ha llegado a ver después, ¿no? Que terminaban en la Puerta del Sol de Madrid y la mayor parte de la gente, pues, veías que era gente joven, y desde los balcones de algunos de los hostales que hay en la puerta, o que había en la Puerta del Sol de Madrid, pues había gente a lo mejor de 60, 70 años bailando, y de repente me pregunté, esta gente, ¿no?, que había tenido durante toda su vida la imposibilidad de celebrar con tanta alegría pues su diversidad sexual, no sé cómo habría sido su vida, ¿no? Que también es un poco parte de la mía generacionalmente, porque yo también, bueno, tengo 65 años, tenía 20 años cuando se murió Franco, entonces sí que has vivido en un mundo, digamos, la juventud, pues en un mundo mucho más restringido. Ese fue un poco el origen. Esto coincidió con que empezaban a salir noticias en los periódicos de algunas personas, siempre hay que citar a Antonio Ruiz de Chirivella, Valencia, que estaban exigiendo a la administración que bueno, pues que les dieran su ficha policial, es decir, que no había derecho a que existieran fichas policiales todavía, que el Ministerio de Interior pudiera manejar y que los propios afectados no tuvieran acceso, ¿no? Entonces él había empezado una campaña para poder recuperar sus antecedentes, que se borraran y bueno, pues exigir una serie de reparaciones. Entonces yo empecé un poco, digamos, a entrar en contacto con gente que estaba liderando una lucha por hacer recuperar la memoria de ese periodo y bueno, junto con Antonio Ruiz, y empezamos un poco, pues, a localizar gente que había estado en la cárcel y deseaba ya un poco pues contar su testimonio. Luego la otra parte, hacía mucha gente no estuvo en la cárcel, pero escritores, artistas, intelectuales, políticos, pues sí estuvieron dispuestos a hablar de, bueno, pues cómo vivía su sexualidad cuando esa sexualidad estaba prohibida y te podía conducir o a la cárcel o como menos a una situación incómoda y desagradable, humillante en una comisaría, pues cómo había sido los espacios de socialización de gays y lesbianas durante la dictadura. Y luego pues también era un poco buscar, pues no sé, en los archivos, en las actas del Congreso, en los archivos a veces personales de algunas personas, bueno, pues lo que había de cómo había sido la vivencia de la homosexualidad, y también gente que había acudido a psiquiatras que ofrecían terapias aversivas, pues presionados por su familia o porque a falta de información pues no estaban de acuerdo o no tenían miedo y querían reorientar su sexualidad. Entonces son todos esos elementos, sobre todo muchísimas entrevistas personales, pero luego respaldadas también por bibliografía y por archivos, unos oficiales y otros personales, los que se combinaron para el libro.
Claro, hablas de testimonios personales, también hablas de mucha documentación. De hecho, el libro no sigue un orden estrictamente cronológico, aunque sí que se puede seguir un hilo conductor con el paso del tiempo, y explicas lo que es la situación de los homosexuales desde la Segunda República hasta aproximadamente la década de los 70. Esto por lo que hace a la parte de historia, pero también hablas con muchos juristas, hablas también con muchos psiquiatras, sociólogos, psicólogos que intentan hacer una radiografía de lo que era ser homosexual durante el franquismo, que esto es lo que me gustaría comentar ahora contigo. Yo, leyendo el libro, tú hablas de que, claro, había gente que había pasado la humillación de ir a una comisaría, pero había salido de allí. En cambio, otros terminaron en la cárcel, De hecho, la modelo tenía habilitado un módulo específico para homosexuales. Durante la posguerra y luego durante la dictadura se crearon lo que durante el franquismo llamaron colonias agrícolas, como por ejemplo la de Tefía en Fuerteventura, que eran campos de concentración para homosexuales. Yo te quiero hacer una pregunta, que es lo que yo, es la sensación que he tenido leyendo tu libro. ¿Ser homosexual y pobre era un doble pecado que había que expiar? Porque claro, si tenías conexiones durante la dictadura franquista, ser homosexual era peligroso, pero no tanto.
Claro, sin ninguna duda. Es decir, bueno, la verdad es que ser pobre ha sido malo siempre en dictaduras y democracias. Pero específicamente el franquismo, yo creo que fue una dictadura de clase, ¿no? Y los criterios de clase estaban siempre presentes en la represión. Depende, o sea, finalmente, ¿quién fue a la cárcel de toda la gente que pudo pasar por comisarías o que tenía que esconderse? Pues normalmente era la gente más débil, la gente que tenía menos respaldo económico, familiar o social, básicamente, ¿no? Porque muchas otras personas, te puedo hablar, por ejemplo, el caso de que todo el mundo conoce, pues el dibujante Nazario, que era una persona que tenía, vamos, quiero decir, que incluso durante el franquismo y siendo maestro, pues tenía una vida un poquito, digamos, heterodoxa para la época que era. Sin embargo, si alguna vez era detenido por la policía, como tenía un carnet de maestro, pues ya no le molestaban más. Es decir, que eso también influía muchísimo en los ojos de los cuerpos represivos durante la época de Franco, que eran una gente que todo lo miraba a través del color de la clase, ¿no? Vamos, eso es un elemento decisivo a la hora de ver quién iba y quién no iba a la cárcel.
Arturo, yo tengo el incunable de 2003, yo tengo el original, cuando lo publicaste, y yo hasta ese momento me acuerdo de lo que yo sentía cuando, ya me dirás, mi yo de hace 20 años, es decir, un chico que estaba en la facultad y encontraba cualquier biografía sobre el tema LGTB, la compraba y se la leía. La historia tan desconocida que había en este libro. Es decir, una generación como la mía, que yo soy del 79, es decir, yo ya nací durante la transición, es decir, ya nací en democracia, yo, por ejemplo, no sabía que existían colonias agrícolas donde a la gente como yo la enviaban a purgar sus pecados y a intentar transformarlos, un poco como hacían los nazis en los otros campos de concentración que también se hicieron famosos.
Sí, es decir, que no sé por qué, vamos, te digo como historiador, no sé por qué hay como temas que en un momento dado nadie toca y de repente, quizá porque la sociedad cambia y se mira a sí misma en busca de su pasado, en la medida en la que ha habido una mayor visibilidad LGTB en España, pues también yo creo que ha habido más personas que hemos empezado a mirar un poco lo que podía haber sido nuestro propio pasado. Que en la transición, como has mencionado tú antes, no hubo mucho interés porque los partidos políticos
estaban otra cosa.
De oposición tenían miedo a que una serie de reivindicaciones sociales les hicieran perder votos o arraigo social o tal, pero esto no solo los partidos políticos. Fíjate, yo estaba en Amnistía Internacional a principios de los años 80 y Amnistía Internacional no se quería hacer cargo en esa época de presos por cuestiones de orientación sexual en ninguna parte del mundo, porque decía que si no encontrarían apoyo de los países donde se actuara, en fin, te puedo decir Senegal como otro, cualquier otro país, ¿no? Y me acuerdo del caso concreto este. O sea, que incluso organizaciones progresistas no gubernamentales les daba pánico tocar el tema porque había ahí como un prejuicio muy interiorizado por todo el mundo. En la medida en la que ese prejuicio se ha ido rompiendo en la sociedad española, pero es que ha tenido un cambio fenomenal en cuanto a el respeto a la diversidad, que empezó en los años 80 y que después se ha ido consolidando, ¿no? La sociedad ha ido casi por delante de políticos o de los líderes sindicales, etcétera. Y a medida que esa, digamos, visibilidad y esa aceptación y ese respeto se ha ido consolidando, es cuando han empezado a aparecer gente, pues, como yo, como muchos otros, que ha empezado a intentar hacer la historia de quién eres tú.
Y Arturo, ¿a ti cuál ha sido, de todos los testimonios orales que has recogido y has plasmado en este libro, a ti cuál fue el que más te impresionó, o el que más te ha impresionado, el que más recuerdas cuando piensas en Redada de Violetas?
Bueno, a ver, todos, porque es un proceso en el que, digamos, ahí hay todo tipo de entrevistas, sobre todo, digamos, hay 7 entrevistas más fuertes que de gente que había estado en diversas cárceles, tanto en Barcelona como después en Huelva o en Badajoz. Quizás sí que hay como 7 personas que son los fundamentales y que luego fueron el núcleo de la asociación de expresos sociales que empezó, digamos, en enarbolar la reivindicación de que a ellos se les debía dar una indemnización, igual que a los presos políticos del franquismo, porque no habían cometido ningún delito y que además el Estado debía aceptar el error que se había cometido con ellos. Bueno, pues digamos que esas 7 personas serían las que para mí serían fundamentales. No hay ningún testimonio en ese sentido, o sea, quiero decir que todos son gente entrañable, y cuando empieza la gente a contarte tu vida, y no es una entrevista de 5 minutos, sino que hablas muchas veces por teléfono, te pones a escribir, se lo mandas, lo repasan, te corrigen, pues se genera una relación personal. Y después, digamos, en el proceso de difusión del contenido del libro, pues Antonio Ruiz sí que ha sido la persona con la que yo he estado más en contacto y desarrollado una relación en este sentido más personal, porque hemos hablado mucho, porque hemos presentado el libro juntos muchas veces, etcétera.
A mí una de las historias que es breve, pero por lo que cuenta y por cómo lo cuentas, de las que más me sorprendió, de las que más me chocó en su momento y estos días revisitando tu libro me ha vuelto a pasar, es la historia de un soldado que un superior abusa de él, es decir, se lo lleva en coche, lo lleva a hacer una vuelta, el superior le obliga a mantener sexo con él, él llega al cuartel, lo denuncia y encima terminan en la cárcel tanto el abusador como el abusado, porque teóricamente, según dice el juez, o según dice el fiscal, que él, dijéramos, aquello subiera y consumaran, era un hecho de que algo le habría gustado. Es decir, que pasa el tiempo, y esto, trasladado a lo que sería el tiempo actual, es aquello de vas vestido provocando. Al fin y al cabo, cambia el tiempo, cambian las estructuras, pero el pensamiento machista que había en aquel momento y que hay ahora es el mismo, tanto si son hombres como mujeres.
Sí, eso es absolutamente cierto. Sí, este tipo de historias que son de los archivos militares y se pueden investigar cuando ha pasado el tiempo suficiente, como 50 años y tal, son como de los primeros momentos del franquismo. Luego, pues seguro que se podrán ir conociendo muchísimas más, y son de, efectivamente, porque en el ejército pues se conjuga también la sexualidad, evidentemente, como en cualquier parte, y luego la jerarquía, ¿no? Entonces sí que hay casos curiosos de abusos, pero luego, claro, el propio sistema, como dices tú, al final culpa a todo el mundo porque extiende la sospecha a todos los implicados, ¿no?
Por cierto, para los oyentes que no lo sepan, ¿por qué redada de violetas? ¿Quiénes eran los violetas y por qué este color?
Bueno, desde principio del siglo XX, años, digamos, 20 del siglo XX, se llamaba lila o violeta como una categoría peyorativa para insultar a los homosexuales. Y eso se quedó en la terminología, eso ha desaparecido después, se han mantenido otros términos también peyorativos y insultantes, pero no, lo de violeta se ha quedado un poquito ya anticuado, pero todavía en los años 70 se mantenía. Entonces, en una publicación que había de estas amarillista y además muy muy conservadora, a la que la policía le daba pues gran parte de las informaciones que publicaban, que era el porqué, se utilizaba esa expresión, ¿no?, de los violetas, redada de violetas y tal, y a mí como título me parecía muy significativa porque aludía a la época y porque efectivamente la redada es una de estas cosas en las que cada vez que uno salía durante todo el siglo XX, pero particularmente después de la guerra y durante el franquismo, cada vez que uno pudiera salir en busca de afecto con personas del mismo sexo, pues tenía la posibilidad de acabar detenido, sea en un bar, en unos servicios públicos, en una estación de tren o en cualquiera de los sitios donde se buscaran encuentros, ¿no? Y bueno, de ahí vino el título.
Según Antonio Mira, también la palabra se... Antonio Mira, un estudioso de la cultura LGTB fantástico, dice que el tema se remonta originariamente a las lesbianas en el 26 a partir de una obra, que es La prisionera de Édouard Burdett, y que luego pasó a los homosexuales. Yo no sé tú qué piensas, pero así como nos hemos reapropiado también el triángulo rosa y según qué tipo de insultos, como el hecho de maricón, yo creo que a partir de ahora había que reivindicar, darle la vuelta y que violeta fuera una palabra a volver a usar y a volver a poner en circulación. Y espero que esta reedición ayude a ello. Yo hablaba que en el libro hablas con psicólogos, hablas con juristas, pero también hablas mucho de cultura LGTB, que también era desconocida para mí. Por ejemplo, hablas de publicaciones de Álvaro Retana, un escritor que hizo muchas novelas de temática LGTB, y ella se encargaba, como por ejemplo Locas de Postín, que ella se encargaba de dejar claro en el prólogo que no tenía nada que ver con él. Y luego también hablas, ya cuando entramos en los 70, de un fenómeno como fue la revista Party. En el fondo, la lucha LGTB pasa por la reivindicación, pero también por un poco enseñar nuestra cultura y encontrar pequeños espacios donde uno sentirse reconocido.
Sí, lo de Retana, bueno, que es fantástico porque además es un testimonio histérico, es decir, que las novelas como esto de Locas de Postín u otras que tiene este autor de los años 30, también por los escenarios donde la gente se conoce, donde sale el Circo Price de Madrid, que eso ha desaparecido, pero que estaba en Chueca precisamente, o una serie de cosas, pues te transmite un poco, o sea, te estaba contando, digamos, con la ficción literaria lo que estaba viviendo en su día a día, y esa especie de disculpa inicial, que es muy típico de los escritores homosexuales de esta época, diciendo yo esto lo escribo para denunciarlo y tal, es como se dice en latín, ¿no? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Si nadie te ha dicho que te disculpes, algo hay. Pero eso es una fórmula que se hacía mucho, pero gracias a esta gente que tuvo el valor de bueno, pues no sé, efectivamente, de dar a conocer a través de la literatura, pero no un guiño que todo el mundo entendía, que si tú hablabas de eso es porque sabías de qué iba la cosa, pues ha mantenido, o sea, nos ha dado ese esa impresión fresca del colectivo LGTB en el pasado. Y después revistas como Party, curiosamente era una revista de estas que salió con el destape de los primeros momentos de la transición, pero ellos encontraron poquito a poquito como que el filón de su público no eran tanto las chicas como los chicos. Y entonces, siguiendo esa revista, se ve la evolución, que es un poco también la evolución de una parte de la sociedad española, de cómo van cambiando, pues de sacar portadas de mujeres, sacar portadas de hombres, y cómo se van un poquito destapando, y al final se convierte en una revista para gays, ¿no? Es muy, muy interesante.
I de tot això i molt més, parla Redada de Violetas, la repressió de los homosexuales durant el franquismo, d'Arturo Arnalte, amb qui hem parlat i ens ha encantat mantenir aquesta conversa, reeditat ara per Egales. Don Arturo, un placer tenerle aquí y muchas gracias por este Redada de Violetas, que ya es un clásico de nuestra historiografía.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. I ara, després de parlar amb Arturo, ha arribat el moment d'anar a publicitat. En tornar, parlar amb Antoni Escanillas, de fitxa número 15, l'homenatge que ha fet el seu repredir represaliat Rogelio Fernández Aguiló. Avui no estarà tan picolíssim, no estarà tan simpàtic, no riurà tant, però avui Antoni Escanillas ve com a autor. Per tant, ens haurem de posar seriosos per parlar d'aquest llibre. I acabarem programa amb la visita de Guillem Montoro, el primer home trans regidor de la història d'Espanya. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, el Twitter, l'adreça @fonsdarmarivetres i en l'etiqueta #fonsdarmarivetres. Però que sou gent del directe i fans d'Antoni Escanillas i el voleu saludar en directe, i del 971-139-00. Repetirem, 971-139-00. Que sou més tímids, tenim un WhatsApp 646-93-45-01, perquè ens envieu fotos, notes, suggeriments, preguntes, salutacions, allò que vulgueu, ja sabeu, ràdio pública, servei públic, oberta de pintar ample per tot voltros. Aquest cabaret des dijous, avui el farem possible, Eva Martínez a la producció, Miguel Soler, que ens farà el control tècnic, Poloni Huguet i Ari de Reig, a la documentació i a l'assessoria musical, i Xisco Nadal, a la veu i la direcció. Avui, ja que tirant de memòria, no deixarem de banda la nova cançó i partirem a publicitat amb aquesta petita joia, que és la nova cançó de L'amor perdut, de Joan Ramon Bonet. Una mica de romanticisme, una mica de música suau, quatre anuncis i tot una tornam amb més fons d'armari.
No diran si en saben molts. No hi ha hagut cap mena d'odi en el nostre partit, i hem baixat tots els ulls i emprès es nou camí.
Fons d'armari. Xisco Nadal. I de Tres Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
No sé, diputada, si la presència de Bossa està imposada directament des de Madrid.
S'anomenen directament des de l'executiva nacional.
Bueno, llevem-nos d'una vegada les caretes, no les mascarilles. Farmamant, para resolver sus dudas farmacéuticas. Són tan perfectes. Supervitaminar-se i mineralitzar-se. La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Acabaria d'escoltar IV3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Perfums. Heus aquí a Blancaneus amb Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
I el proper convidat és a casa seva, perquè, clar, ell és de matins i ha fet una excepció per venir vespres, sí. I ara sabreu per què. Rogelio Fernández Aguiló, el meu besavi, era la fitxa número 15 a les presons Jaume I i Can Mir i el camps de concentració de Ságuila i Son Granada, indrets que formen part de la història de la Guerra Civil Espanyola a Mallorca. Amb aquesta carta de presentació, descriu el nostre company Toni Escanelles l'homenatge que ha fet en forma de llibre al seu repredir Rogelio i que farà que avui deixi l'humor picolíssimo en què vos fa riure cada de matí per parlar-nos com a autor de fitxa número 15, el retrat d'un home, que és també el retrat de tant d'altres homes que patiren per les seves ànsies de llibertat. Toni Escanelles, benvingut a Fons d'Armari.
Encantadíssim, com anem?
Jo també de... No hem de riure, és a dir, venim a presentar fitxa número 15, ho hem d'aconseguir.
Sí,
no, perquè estem en seriós.
Sí.
Comencem pel principi, perquè la gent s'ubiqui. Quin va ser el pecat original d'en Rogelio Fernández Aguiló? Perquè sé que l'acusaren el 36 de ser delegat sindical a la fàbrica de sabates on feia feina, i això va desfermar, evidentment, que acabés un any i mig pululant per Mallorca, diferents presons i camp de concentració.
Tancat. Ell era sindicalista, això era tot. És a dir, en aquell moment... Recorda, vull dir, clar, durant la República, el fet de ser UGT implicava també ser del PSOE, tot i que el PSOE no era encara el partit que és avui per avui, vull dir, hi havia el PSE, hi havia el Front Popular. I ell bàsicament va fer això. Ell era una persona que feia feina una fàbrica, que era l'encarregat de planta de la fàbrica, era mestre d'alguns sabaters joves, i se preocupava pels seus drets, i evidentment en un moment en què era una època de revolució i el sindicalisme estava a l'alça, i ell bé, se va fer el delegat sindical d'aquella planta, i això va ser el gran pecat que va fer que dia 19 de juliol, que era el primer dia de cop d'estat, el Nasser Nasser a casa seva i el s'enduguessin ja.
Així és com arranca aquest fitxa número 15, uh-huh. Quan toquen a sa porta ell no és, però després ja, evidentment, l'acabaran enganxant. T'he llegit a qualque entrevista que has dit que l'escriptura va ser ràpida i emocionant. Uh-huh. Tot bé perquè vas trobar que sa teva repetina guardava ses postals dins una caixa, crec. Exacte. Que n'hi havia una trentena.
Sí, 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 sí. 30.
Que moltes surten aquí en el llibre, però te faré la mateixa pregunta que li vaig fer fa la setmana passada en Elvira Lindo, que va publicar un llibre explicant d'una manera novel·lada la història dels seus pares. Furgar la història familiar pot ser molt interessant, però també, uh-huh, pot ser molt perillós, perquè quan obris la caixa de Pandora, mai més ben dit, no saps qui pot trobar.
Exactament així. És a dir, jo ho explic moltes vegades, els primers cap de setmanes d'escriure, ho vaig... Pràcticament en un mes i mig va estar escrit es gruix. És a dir, la feina forta va ser traduir, diguem-ho, perquè si ho veus en el llibre, està escrit a llapis amb una lletra molt petita, paraules molt juntes i evidentment en l'ortografia de l'època, amb algunes errades i això. I una vegada fet aquesta feina, se tractava de trenar la història en base també a altres llibres per documentar-me de l'època, no? I els primers cap de setmanes caia malalt, és a dir, me pegava com a febre i havia de descansar tot el dissabte, i jo vaig arribar a pensar que era una qüestió de que somatitzava un poc el patiment, perquè clar, tot va bé fins que reconeixes en la lletra d'algunes postals la lletra de la meva predina, una persona que jo estimava moltíssim, i que a més la vaig perdre molt petit i va ser molt traumàtica la seva mort, i clar, i vull dir, llavors tots els fills són concos meus que han estat a tots els sopars de família, de Nadal, de segona festa, i fa patir això, fa patir perquè de fet, clar, a mitjan llibre vaig poder entrevistar un dels fills que queden vius, només en queden dos ja, i clar, i vull dir, és el meu tio Pedro de tota la vida, i te conta unes coses que no havies sentit mai, que no havies parlat mai, ni t'hagués passat mai pel cap. Xerraró, però clar, és una persona en qui té molta confiança i te conta coses molt dures de sa família.
Què és el que t'ha fet més mal? Jo t'he de dir, llegint aquest fitxa número 15, m'ha passat el mateix que quan vaig llegir La voz dormida de na Dulce Chacón. Hi ha algun moment que he hagut d'aturar, perquè penses, no sé si empatitzes o... i es casa te'n va i se te fa un nu en el collet que dius, vaig aturar perquè la lectura va ser un plaer, descobrir història també, però ja bastant tenim en la Covid. Exacte. Com per encara per acabar els vespres bremant, tornant en aquella època. Però clar, sí. Què és allò que més t'ha sorprès descobrir del teu predí?
El que més m'ha sorprès és poder completar el retrat que jo tenia d'ell. És a dir, jo tenia un esquelet d'aquesta persona. Jo tenia una persona que mos cantava Sort o maseta per dormir-mos de petits. Jo, a més, ell va morir que jo acabava de néixer. És a dir, jo d'ell no tenc un record més enllà de lo que m'han explicat sa família i tot això. I evidentment, a mesura que comença el llibre, vaig avançant amb un compromís social del meu repredí que jo desconeixia per complet. És a dir, sí que havia sentit, no, el repredí, els vespres escoltava Ràdio Pirenaica abans d'anar a dormir. Clar, dedueixes que la ideologia que podria tenir era una, però després quan veus que és un delegat sindicat, de fet hi ha un retall de La Vanguardia de quan l'anomenaren, que a nivell nacional era un representant important, per dir-ho d'alguna manera, del seu gremi era reconegut. Que bé, a més, després, una de les fotografies resulta que era a darrere de homenatge a un metge. No, era un homenatge a un metge i la presentació de l'agrupació socialista d'Andratx, i ell, com a agrupació socialista de Palma, la presentava. És a dir, clar, realment tenia un pes específic, o la seva ideologia era un punt molt important que jo desconeixia absolutament.
Com deia Jorge Manrique, les coples a la mort de mi padre, clar, això és la vida de la fama. Mentre hi hagi qualcú que el recordi, el repredí Rogelio es viu, i ara ja serà viu en aquestes pàgines de sa fitxa número 15. Tu què creus, per el que t'han pogut contar, tu què creus que hagués pensat el repredí Rogelio si tingués aquell llibre entre ses mans fet per el seu renet, més enllà de sa il·lusió, però poder veure plasmada sa seva història de lluita i de reivindicació a un llibre tan ben fet com aquest fitxa número 15?
Sí, afegir que efectivament l'edició a mi mateix també m'ho va sorprendre perquè és molt maca, vull dir, m'agrada molt estèticament.
Hi ha molta documentació gràfica, deixant de banda el teu talent literari, que no hem vengut a ponderar això avui, perquè això seria com...
Gràcies.
Que clar, són companys. Tampoc ho han de fer tan oiós en directe.
Molt lleig.
No, però que és vera que hi ha molta documentació i que sobretot hi ha molta foto i que ajuda molt a contextualitzar tot.
Clar.
I penses que això és una de les grans troballes d'aquest llibre, que clar, tot allò que te conta tu ho pot tocar, bé, ho pot tocar, és una foto,
sí,
però
sí,
saps
però...
que hi ha una base real.
Exacte. I vull dir, el Prede Rogelio jo crec que era una persona extremadament senzilla. I jo penso que fins i tot s'avergonyiria un poc o fins i tot diria això té faltes d'ortografia o la postal està brut, o... perquè a més era un home molt... que se fixava molt en tot. Bé, una de les fotografies que ha són uns anells que va fabricar allà dins per repartir pels familiars.
Està molt bé que t'avancis les preguntes que tenia preparades. Això vol dir que
anem
per el bon camí.
Va bé. Però vull dir, ja veus quin tipus de persona era, no? És a dir, que ell sempre va intentar, tot i que a lo millor la seva història era de col·locar-se com a delegat sindical, com a mestre de la planta, com tot això... però encara així era una persona que això li costava molt i que, de fet, conviure estant en un segon pla, com va ser després, que va d'estar a casa seva fent feina perquè ja no va tornar a fer feina per cap empresa, com a represaliat, ja li va estar bé. Vull dir, ell era una persona que era molt senzill i això, clar...
Sí, que parlant que fet i fet és un any i mig, que és molt, és a dir, pululant per diferents presons, s'ha de Jaume I, s'ha de Can Mir, camp de concentració com s'Àguila o Son Granada, ja n'han parlat, però clar, després continua sa vida. Un any i mig que t'aixapa per la meitat, tu dius, es represalia, ningú el va tornar a contractar, però clar, aquesta persona i sa seva família havia de continuar vivint.
Exacte, i clar, per ell va ser... La seva dignitat va ser sempre la seva feina, les seves mans. I això va ser una gran sort, perquè molt de clients l'anaren a cercar quan va sortir. S'anaven i li comanaven parells de sabates per fer tot l'any. També una cosa graciosa que jo vaig saber en el procés d'escriure el llibre és que ell era dels pocs que treballava també les puntes i talons de metall per ballar claqué. I en un moment en què era la música que s'usava, tots els artistes anaven a comanar-li que li fes les sabates de claqué.
Comparés dos oficis de sabater, que també dins lo que era el món de la presó, també el va ajudar perquè arreglava les sabates dels companys, també d'alguns soldats, i això també li va permetre, ara anirem en el capítol de les paneres, on tu parles d'aquests anells, on li va demanar a la seva dona que li digués els ormatges.
Exacte.
I també va descriure la postal, on li diu a sa filla, no tinc nada que decirte, però... t'envio este anillo.
Exacte.
Que clar, és un moment que dius que és que això fa lo de pel·lícula.
Sí. És que clar, és molt... Era la seva manera d'estar allà. No tenia altra manera. Vull dir, a més, el pobre cada vegada que afluixava un poc el règim, el s'enduien un poc més en fora. Vull dir, clar, Can Mir, ells vivien en el carrer Aragó, no estaven molt en fora. Encara així també llavors fugiren dels bombardejos a Sant Jordi, però... curiosament, quan ells tornen, a ells se l'enduen encara més enfora. Se l'enduen en llum major en temps de transport públic relatiu, no?
No, que tu parles d'això, i en el capítol fitxa número 15, clar, hi ha un moment que sa família no sap si és viu o si és mort. És a dir, tal com tu ho expliques, el patiment de veure com una dona agafa tots els seus nins, se'ls endú cap allà per intentar saber si el seu home és viu o és mort. I per això, moltes vegades recorden a sa repredina plorant sempre. M'imagino que hi ha coses que quan les vius... mai se te poden esborrar de pensament o sempre tens aquest pòsit de tristor.
Una dona passadora de pena, era molt passadora de pena. En tots els familiars que la conegueren i que he parlat, tots la descriuen igual, vestida de negre. Va tenir la desgràcia, a més de quedar cega, llavors amb 60 i busques va tenir una glaucoma i va quedar cega. Però clar, asseguda un racó, vestida de negre perquè havia fet una promesa, perquè, a més, clar, imagina't, amb 8 fills, una d'elles que havia mort, un altre fill que era molt malaltís, un altre que el criden per anar en el front, vull dir, clar, realment, per una dona passadora de pena, degués ser un suplici brutal, i llavors, en 51 anys, que un ja no s'espera res, perquè l'home no és ni militar, ni un activista violent, acaba com acaba.
Hem parlat ara fa un moment de Redada de Violetes, la repressió homosexual durant el franquisme. Clar, el gran protagonista d'aquest fitxa número 15 és Esteu Repredí, però també hi ha un capítol, una història que entroncaria perfectament en la primera entrevista,
sí,
que és la història d'en Pep, d'Esquiosquet d'Esborn.
Efectivament.
Aquí unes postals, podríem dir més o manco eròtiques, li juguen una molt mala passada i viu en primera persona allò que explica en Artur Arnalte a Redada de Violetes.
Talment, talment. A més, clar, en un moment en què l'autoritat, la Guàrdia Civil, és, vull dir, és, per una persona de carrer, ja te col·locaven ses ungles tretes, ell tenia un quiosc que et venia diaris. A més, era dels pocs que venia a premsa internacional, i això el feia molt conegut, estava a prop d'esport i tot això, i a un lloc molt cèntric, i tenia unes postals pornogràfiques, que durant la Segona República no era res, poc era comú, però clar, per règim ja no era tant.
De fet,
tant.
Alfons XIII va ser un gran aficionat a la pornografia.
A la pornografia.
Si ja ho era, que havien de fer súbdits.
Imagina't. Clar. Imagina't. I doncs clar, la Guàrdia Civil li va anar a demanar per aquestes postals i ell no va saber com sortir-se'n, i quan li demanen li demanen si li agraden aquelles postals, ell, clar, per por diu que no, i li diuen, idò, tu ets homosexual, i els enduen i la pallissen i li afaiten part d'espel i una ceia, que això era un dels càstigs habituals que se feien els homosexuals, i quan torna a casa seva no explica res d'aquell episodi, se'n va a descansar i després continua, i mai va explicar res més d'aquell episodi. Però clar, vull dir, per tota la família va ser molt traumàtic, vull dir, molta por.
Molta por. Història d'una repressió que tu contes en aquesta fitxa número 15, Postals contra l'oblit, que és una, m'imagino, de les teves intencions, que ningú oblidi. Ara ja està negre sobre blanc, molt ben editat per Dolmen Editorial,
sí.
I pel que he llegit i pel que sé, crec que t'ho has passat molt bé en la redacció d'aquest llibre. Ha nascut un investigador / escriptor, és a dir, això només és el primer volum d'allò que seran les obres completes d'Antoni Esquenelles?
León Tolstoi.
Deia... Jo som més de Pushkin i de Gogol, però escolta, jo era de Tolstoi i t'ho respecte.
Ja va bé. Jo ho defines com una llauna de Coca-Cola, és a dir, això, d'aquestes llaunes remenades que quan t'ensates n'hi ha per tot. Jo, amb aquest llibre, dubtava de poder escriure un relat mínimament llarg, perquè la meva feina habitual és escriure una pàgina i mitja. I ha anat bé. Què passa? Que clar, que han quedat molt de serrells. I ara fa ganes continuar.
És a dir, això no sé si és promesa o amenaça. Fan ganes continuar. Vai, Toni Esquenelles.
Que triïn els oients.
No sé. Toni.
És veritat que fa moltes ganes.
Enhorabona.
Un plaer.
I moltes gràcies per haver vingut a l'estudi UDB Ràdio a presentar aquest fitxa número 15, que tenia moltes ganes de parlar-ne, i més, ja que l'autor el coneixem, perquè això a vegades passa.
Aprofitant.
Clar, d'aquí 50 anys podré dir, jo lo conozco. Jo li hice jo. De les primeres de entrevistes se la hice jo. Clar, és que això val, jo el tenc firmat, això val d'uns euros.
Sí.
Això,
teniu per segur.
Perdona, es fitxa número 15, això és un viatge meu de Sincerso. D'aquí 40 anys, quan me toqui jubilar-me, n'estic convençut.
I de menys, si en feim nosaltres, el banco.
I de res, sí, té més euros estotjats. Toni,
moltes gràcies.
Moltes gràcies, guapo.
Ha estat un plaer.
Fins aviat. Ara ja han de partir a publicitat. Continuem recordant la música de la nova cançó. Ja ha arribat el moment d'escoltar, que és Em dius que el nostre amor, del gran Toti Soler. En tornar, ja tenen connexió amb el País Valencià per parlar amb en Guillem Montoro, el primer home trans que arriba a regidor del seu poble. I voluntàriament, la setmana passada, va dir que ho deixava perquè es volia dedicar a la seva feina. Compartirem també aquesta història amb vosaltres. Com vos deia, partim amb aquesta petita joia que és el Em dius que el nostre amor, de Toti Soler. 4 anuncis i res, ja tornem aquí tot d'una amb més Fons d'Armari.
Estrelles, em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Dius que el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que plori si vull plorar. Em dius que mori fins a demà. No pots comprendre dura per sempre si es fa cançó.
Em dius que el nostre amor era un ocell ferit. Tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca. La llum del nostre amor és una flor que es tanca.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
En 1947 va néixer na Margalida Jordà i Munà. Va viure 7 anys al Burundi. A Mallorca presideix el projecte socioeducatiu Naum. Quan viu el seu procés d'envelliment?
Crec que el dic molt bé. Jo no me sent major, tot i que ja tens 72 anys. Per què dic això? Perquè tinc tantes encara coses a fer. Jo penso que la il·lusió de cada dia tenir un lloc on tu pots fer qualque cosa que tingui sentit, crec que això és la clau per poder viure millor l'envelliment.
1 d'octubre, Dia Internacional de la Gent Gran.
TV3 Ràdio és entreteniment. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
I acabarem el programa d'avui amb un vot del passat cap al present més immediat dels drets LGTB i també cap al futur, perquè el següent convidat ja ha fet història. Ja estic convençudíssim que en tornarà a fer. Guillem Montoro, nat a Paiporta, té 20 i pocs anys i el 2018 va aconseguir, quan va arribar a regidor del seu poble, ser el primer home transsexual de la història de l'estat espanyol que jurava aquest càrrec. I la setmana passada, curiosament, va decidir deixar el càrrec perquè no hi podia dedicar totes les forces i l'empenta que ell creia que mereixia el seu municipi i perquè s'havia de dedicar a la seva vida laboral. I ja el tenim en connexió des del País Valencià i volem saludar-lo. Guillem Montoro, benvingut a Fons d'Armari.
Hola, molt bona nit.
Encantat de saludar-te. Abans de parlar de 2018 i de tot, ara que ja ha passat una setmana i el ressò de la notícia ja s'esveeix, com estàs? Com dura aquesta primera setmana sense ser regidor i sense ser focus mediàtic?
Bé, la veritat és que ha estat un descans, perquè personalment pensava que ho necessitava pel fet que al final d'una regidoria no és qualsevol cosa i el poble també mereix que les persones que estan al càrrec puguen estar al 100%, no? I, bueno, pensava que no era el meu cas en aquest moment perquè les meves obligacions laborals també em limiten un poquet i aleshores pues, vaig prendre la decisió de marxar i deixar-la passar a la segona persona que evidentment ho farà magníficament.
Jo ara parlava que el 2018 vares fer història i et varen conèixer i varen conèixer el teu nom gràcies al títol de primer regidor transsexual de la història d'Espanya. I avui hem recordat molt el nostre passat recent i notícies com aquestes ens reconcilien una mica, en la societat, perquè significa que hi ha sostres de vidre, han existit sempre, però que personatges i persones com tu ajuden a trencar-los. Com recordes aquells primers dies de 2018 on també tothom te volia entrevistar i tothom volia parlar amb tu i tothom xerrava del teu cas?
Bé, va ser un poc una bogeria perquè, clar, al final, tot i que no vol ser el centre d'atenció, és necessari, no?, reivindicar la visibilitat de les persones trans en tots els espais i, com no, també a la política, en aquest cas municipal, però bé, dins d'un municipi on la diversitat sexual en aquest cas no estava present en quasi cap espai i les persones trans tampoc estem en cap lloc de responsabilitat o sent visible i era el moment també de, pues, de reivindicar, no? A part de la visibilitat, la falta de referents que tenim en molts llocs les persones trans.
Clar, perquè he llegit una entrevista teva, un titular que m'agrada molt, que diu «Arribar a càrrec públic serveix perquè la gent s'entemi que les persones transsexuals no som extraterrestres».
Clar, perquè al final, bueno, les persones trans, em fa molta gràcia ver aquesta frase perquè sembla que és irònic, però bueno, les persones trans estem a tot arreu i podem ser la persona que està treballant a la carnisseria del nostre barri, podem ser el carter que endú les cartes a casa o podem ser, com és el meu cas, el regidor del meu municipi. I sona irònic perquè al final sembla que les persones trans estem soles relegades a la marginació o a l'estigmatització, quan no ha de ser així, no? Hem de construir un altre discurs i aquest discurs passa per la visibilitat.
Clar, és important que quedem sempre des del col·lectiu LGTB, en aquest cas parlant de la T, que és el teu cas, de la transsexualitat, la importància de tenir referents positius. Perquè, clar, de cada vegada hi ha més científics transsexuals, més gent que va a les universitats quan ja ha fet la transició i ha aconseguit-se ell mateix, cosa que fins ara era impensable. I potser quan més gent hi hagi, moltes més persones joves perdran la por a dir, escolta, que és que la meva vida no és aquesta i jo tindré de ser feliç i a ser com soc.
Exacte. Sí, perquè al final moltes vegades el discurs que era relegat a quan pugues sortir de ta casa, quan pugues tindre una independència econòmica que et permeta pues, fer la teua vida, no?, de manera independent, ja farà el que tu consideris, no? Però és que no ha de ser així, ha de ser dins del teu entorn, amb un suport familiar, en un context que per a tu siga on t'estimen i on et recolzen i on pugues viure la teua vida de manera honesta amb tu mateix o amb tu mateixa i amb la gent que t'estima.
A part de polític, també ets activista i d'altres coses que he llegit teves, diu, consider que faig activisme vital cada vegada que em despert pel fet d'existir, quan reivindic cada dia la identitat de qui sóc. Què fa Guillem Montoro per desconnectar? Perquè, clar, reivindicar tot el dia, també, com cantava Mari Trini, és una estrella que pesa tanto.
Sí, veure, jo... És cert que, clar, al final les persones trans hem d'estar contínuament eixint de l'armari perquè no és una qüestió que puguem amagar d'altres persones, no? Sinó que va en el nostre físic, en la nostra aparença, i sí o sí has d'estar responent a qüestions sobre per què la teua documentació no va acorde al teu físic, per què la teua documentació legal quan vas a un bar o vas a una discoteca i et demanen eixer DNI. És una constant eixida de l'armari, no? I cada vegada que tu t'alces, el despertes, això ja és fer activisme vital. Fas activisme amb la teva vida, no? Descansar, pues bueno, crec que també una mesura de salut mental, com comentàvem abans, és anar relegant coses que tal vegada, pues en aquest cas és la política, perquè ha sorgit així, però si no, pues seria una altra qüestió, no? I, pues bueno, hi ha que anar desconnectant i llevant-nos ja càrrega que al final ens fa que, bueno, l'activisme talses i llegites amb ell.
Jo he estat mirant per documentar-me per l'entrevista i he arribat en el teu canal de YouTube i t'he de dir que m'han encantat els vídeos que vas fer en el seu moment i tenen un punt de valor i de valentia, sobretot. A mi n'hi ha un que m'ha deixat especialment tocat, que és quan has fet un vídeo de com anar canviant la teva veu quan vas començar el procés d'hormonació. Jo mai n'havia vist cap d'aquests, ni havia vist ningú que se mostrés des de la fragilitat inicial a com ha anat evolucionant tot, i el canvi és espectacular. Quan parlem de referents, també parlem no només de parlar de superherois, sinó també de parlar de la fragilitat que de vegades és quan comences a ser tu mateix, poder-ho mostrar i que tanta de gent s'identifiqui.
Sí, mira, va ser molt curiós perquè jo el canal de YouTube i el pujar els vídeos era una qüestió més personal, de veure com jo anava canviant i anar comparant més rere més i com anava sentint-me. I vaig descobrir que hi havia molta gent que interessava viure aquest procés. I la veritat és que és sorprenent el veure com capta l'atenció de la gent i també tu com pots fer aquesta transició també, no? Acompanyant altres persones que et veuen i diuen, ostres, si aquesta persona és una persona supercorrent del carrer, al final els referents no han d'eixir per la tele, no? Poden ser una persona que està propera a tu i que pot crear un impacte en la teua vida.
Clar, per cert, ara ja una cosa més frívola, jo que som mallorquí, hi ha molta coincidència entre Guillem Montoro i Miquel Montoro, que és tot un heroi nacional aquí a les Illes.
Sí, sí, bueno, alguna vegada m'han fet el comentari de este no serà cosí teu d'allà de les Illes, no? Dic, bueno, mira, de moment encara no tinc notícies, però bueno, li faré una trucadeta a veure si em convida alguna pilota.
Ja ho investigarem. Abans de dir-te adéu, Guillem, m'agradaria comentar amb tu el tema dels mitjans de comunicació. Nosaltres sabem tractar, abordar, divulgar la transsexualitat. En què fallam? Perquè, clar, moltes vegades jo llegeixo segons quin titulars que me deixen en sos pel drets.
Sí, bueno, crec que és una qüestió generacional i educacional. Al final, el tractament de segons quines qüestions és una qüestió evolutiva, l'aprenentatge ja no sol és del periodisme o dels mitjans de comunicació, sinó també de les persones que hi ha al darrere, no? Si no coneguem una temàtica o una terminologia concreta, és prou difícil que puguem comunicar-la allà on treballem o en els nostres entorns privats. Sí que és cert que, evidentment, tot allò, si fem una comparació de fa 10 anys cap aquí, el canvi és brutal, però queda molt per fer, clar, evidentment.
M'ho apunt, intentarem posar els maons necessaris perquè aquest camí sigui llarg i sobretot venturós. Guillem Montoro, ets regidor de Paiporta, ara només Guillem Montoro, que vagi molt bé aquesta nova etapa professional i vital, i ja saps on tens que a teva. Em vola?
Molt bé.
Telefones, Lliveta Ràdio, oberta de pinta en ample. Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Fins aviat. I fins aquí ja el programa d'avui. Gràcies a Eva Martínez i a Miguel Soler per la feina. Partirem en companyia del nou single de Pablo Alborán, el primer que publica des de la seva sortida de l'armari i el primer que no hem de traduir perquè ja saben que canta a un amor que se atreve a decir su nombre, variant una mica els versos famosos de Luis Cernuda. Però esperem-ho tot dijous que ve amb més Fons d'Armari, que tingueu molt bona setmana, feis bonda i penseu a tornar d'aquí 7 dies, que si no, vos enyoram. Adeu.
Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubieras querido, pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso. Fuimos la envidia de tantos, ahora envidio a quienes nos miraron.